L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola a tots i a totes, dimecres a la nit, i on ens trobem aquí, a l'habitació dels pares, al vostre espai, aquell que, bueno, cada setmana xerrem de coses que possiblement us puguin interessar. Avui iniciem una altra sèrie de programes que jo crec que despertarà bastant d'interès, perquè no només per la gent que està vivint aquesta etapa madurativa dels seus fills, sinó per tots aquells que tenen fills petits i que, bueno, és com el fantasma, les pors. Jo crec que és un tema que engloba molt, bueno, moltes dificultats o molta sensació de no sabem com ho encararem i serà difícil, que és l'adolescència. Possiblement aquestes pors venen encarades perquè nosaltres ens en recordem de la nostra adolescència, tot i que quan la vivim, quan nosaltres som adolescents, la vivim d'una manera desenfadada. Bueno, desenfadada tampoc, perquè els adolescents, de fet, la paraula adolescència en si ja significa, doncs, canvi, mort, evolució, i per tant, doncs, com a època de canvi, de mort o d'evolució, la patim i bueno, doncs, els adolescents som, quan som adolescents, estem més aviat tristos, rebels, no ens va bé res, inquiets, fins i tot angoixats. Però un cop l'hem passada, realment la recordem molt intensa, aquella època. Però com que la recordem així d'intensa i la veiem amb ulls dels adults, pensem, mare meva, quan els meus fills arribin a l'edat de l'adolescència, què ens passarà a nosaltres que ara som pares, no? Aquesta, bueno, és una petita reflexió. També és cert que des de sempre, des de que he començat a fer ràdio amb tots vosaltres, he intentat donar un enfoc positiu a cada un dels temes que hem anat parlant. I, de fet, no m'agradaria deixar-ho de fer en el tema de l'adolescència. De totes maneres, això en parlarem una mica més tard, perquè a mi m'agradaria que escoltéssiu atentament unes reflexions que ens llegiran.
El metge anglès Ronald Gibson va començar una conferència sobre conflictes generacionals citant quatre frases. La primera deia: a la nostra joventut li agrada el luxe i és maleducada, no fa cas de les autoritats i no té el menor respecte per la gent gran. Els nostres fills són uns verdaders tirans. Ells no es posen drets quan entra una persona gran, responen als seus pares i són simplement dolents. La segona: jo no tinc cap esperança en el futur del nostre país si la joventut d'avui agafés el poder, perquè aquesta joventut és insuportable, desenfrenada i simplement horrible. La tercera: el nostre món va arribar al seu punt crític. Els fills ja no escolten els seus pares. El fi del món ja no pot estar gaire lluny. I a la quarta, diu: aquesta joventut està espatllada, fins al fons del cor. Els joves són malfactors i ociosos. Ells mai seran com la joventut d'abans. La joventut d'avui no serà capaç de mantenir la nostra cultura.
Bueno, frases lapidàries, frases molt directes i que possiblement hem sentit moltes vegades als mitjans de comunicació. Són reflexions que no parem de fer. Quan parlem de la joventut, normalment sempre donem aquest punt de vista negatiu. Espero que les hagueu escoltat atentament, perquè, ai, la sorpresa és que sempre tenim la sensació de que el nostre jovent és dolent, és el que no acaba de fer les coses bé, que nosaltres érem millors que el jovent que ens segueix, que les coses estan canviant, i sempre tenim una visió apocalíptica del que és la joventut. I deia ai, las, perquè sorpresa. La primera cita la va dir Sòcrates entre 470 i 399 abans de Crist. La segona cita la va dir Hesíode al 720 abans de Crist. La tercera cita la va dir un capellà a l'any 2000 abans de Crist. I la quarta, un capellà que no era de l'església cristiana, evidentment, un sacerdot, diguéssim, indígena. I la quarta la van trobar escrita en un got d'argila descobert a les runes de Babilònia, on està ara actualment Bagdad, i amb més de 4.000 anys d'existència. És a dir, que aquesta visió apocalíptica de que la joventut sempre és pitjor existeix des de 4.000 anys abans de Crist. On vull arribar amb tot això? Doncs a dir que no és cert i a tirar una llança a favor de la joventut, perquè al final és el tresor que tenim els nens, els adolescents, és el tresor que té una societat. I d'acord, amb mitjans de comunicació cada vegada més extesos, amb internet, amb gent que tota l'estona i que, bueno, evidentment, doncs, ha de fer la seva feina, fa enquestes i procurem mirar quin és el grau d'alcoholisme i quin és el grau d'addiccions i com el nostre jovent, doncs, passa el temps lliure, ens fixem sempre en aquelles dades que són minses, perquè sempre parlem del 15%, del 10%, del 8%, de les dades negatives, de la gent que fa actituds molt negatives, però ens en oblidem sempre del 83% de jovent que nosaltres tenim a Catalunya participant voluntàriament en diversos projectes, des de voluntaris al CAU fins a voluntaris a anar a escoles amb nens desfavorits a fer classes. Ens en oblidem que el 70% del nostre jovent fa un esport d'una manera continuada, és a dir, ens oblidem també que tenen hàbits saludables i, evidentment, n'hi haurà un 10%, n'hi haurà un 15% que tindran trastorns d'alimentació, com pot ser la bulímia i l'anorèxia, alguns que tindran els seus primers problemes amb les drogues, alguns que tindran els seus primers problemes amb les addiccions, però el gruix de la nostra joventut no difereix en absolut amb la joventut de 4.000 anys abans de que nosaltres existíssim. Què vol dir això? Doncs que el món segueix i que la nostra joventut és tan sana com ho ha sigut sempre. Dit això, és cert que en el moment de l'adolescència és un moment de crisi, però no només per l'adolescent, sobretot també és un moment de crisi a la família, pels pares, perquè moltes vegades no entenem la conducta dels nostres fills. Jo m'he trobat moltíssimes vegades a la consulta o bueno, a l'escola, mares i pares que expressen un "és que desconec el meu fill no era així fa mig any", em contesta, es rebota, es nega a fer les coses que jo li demano, fins i tot em tracta amb cert despreci. És l'adolescència, és a dir, hi han conductes molt típiques i tòpiques de l'adolescència que si les podem conèixer abans de que succeeixin i entenem que és un procés vital pel nen i que és un procés maduratiu de creixement, possiblement no ens les agafarem tan a pit, tan contra nosaltres i podrem també trobar maneres més fàcils de gestionar-les. Per tant, és important conèixer què passa en l'adolescència i quins són, sobretot, a part dels canvis físics, que és algo evident, tothom veu que en el seu fill està creixent el bigoti i a la seva nena doncs demana ja uns sostens perquè el pit doncs ha anat agafant volum. A part d'això, que és evident, hi ha uns canvis psicològics i aquests canvis psicològics sempre, recordo que parlem en general, són importants conèixer-los perquè ens donen, bé, pistes i ens deixen bastant més tranquils. La rebeldia de l'adolescent és algo normal, és algo que ell ha de patir per poder-se conformar com a persona, és necessari que la passi. Això no vol dir que li tolerem, eh? És a dir, quan jo parlo de normalitat no vol dir que, bueno, com que és adolescent, doncs deixarem que no s'endreci l'habitació. No, evidentment hem de demanar-li i exigir-li que s'endreci l'habitació. Però també és cert que no ens ho farà a la segona. Així com quan tenia 8 anys li manaves una cosa i a la segona ens la complia, doncs ens reptarà molt més i serà molt més difícil que compleixin aquelles condicions. Si ho sabem, quan això passa, no ens sentirem atacats, sinó que pensarem, bueno, és l'adolescència, he d'estar-lo com ells diuen, a més fa molta gràcia, perquè és cert, no? Quan estem ratllant, hem de ratllar. És necessari que sense enfadar-nos, sense cridar, sense perdre els nervis, ratllem l'habitació, t'has fet el llit. Me'n recordo el programa que vam fer de tècniques de disciplina que se'n deia el disc ratllat. Doncs amb l'adolescència és quan més ho hem d'exercir. I no aconseguirem l'objectiu, però sí que hem de perseguir-lo, i de cop i volta, als 18, als 19, als 20, es faran al llit. I diràs, ostres, doncs mira, tants anys dient-li i al final ho ha fet, no? Per tant, sí que és important. Però bueno, crec que el coneixement ens dotarà una mica de tranquil·litat. De totes maneres, jo avui no volia allargar-me massa perquè el que em fa molta gràcia és que avui tenim tres pares i mares, dos mares i un pare, aquí per parlar, i el que m'agradaria és que avui fos un programa desordenat, que avui fos un programa sense, bueno, com és l'adolescent, sense ordre, sense concert, fins i tot una mica atrevit i fins i tot una mica punyent i desafiant, en el qual els pares poguéssiu expressar com us sentiu davant del fill adolescent, experiències que hàgiu tingut, i sobretot també m'agradaria doncs poder riure amb vosaltres de situacions que probablement en el moment que passen no són per riure. Però sí, això, no? Jo us desafiaria una mica avui com a adolescent i us demanaria que fóssiu rebels, que m'interrompíssiu, que us interrompíssiu vosaltres mateixos i una mica, doncs, exposéssim les inquietuds dels pares i les mares, les pors, bueno, que anessin sortint temes. I per fer això, dono ja la paraula directament a les persones que avui ens acompanyen. Si us voleu anar presentant, vosaltres mateixos.
Em dic Montse Morella, sóc de Sant Celoni i vinc en representació del meu fill Pere, que té 14 anys i al febrer farà els 15. Primer raon.
Bé, jo sóc la Lourdes de Tomàs i sóc la mare de 2B, un no sé si hauria d'estar ja a l'adolescència perquè ja va camí dels 20, però em sembla que encara dura, i l'altre també camí dels 15, igual que el Pere, que és la Mar i el Cesc.
Molt bé.
El segon round.
Jo sóc en Jordi i jo sóc pare de tres nens, bueno, un noi de 18, de 17 anys, una noia de 14 i una de 4. O sigui, estic ben servit.
Ben servit, sí, sí.
Sí, sí, no, amb això, si és per començar, em fa molta gràcia perquè el fill gran està fent segon de batxillerat i em fa molta gràcia perquè ell ve amb els seus problemes de que, si no sé, fer ciències físiques, químiques, tot és problemes de matemàtiques, això jo ja no en sé gaire, però encara pots anar. I després, un cop ve aquest amb aquests problemes, et ve la petita a enganxar gomets. I clar, un flash d'aquests de passada, unes discussions brutals a un enganxar amb gomets.
Enganxar amb gomets. Doncs sí, déu-n'hi-do, eh? La veritat és que amb aquesta diferència d'edat realment has d'anar trobant cada, amb cosa de segons, retornar, sí, sí, a l'edat de cadascú, no? Perquè...
Sí, sí, és a més, complicat, no. Mm. Però, si més no, té la seva gràcia, perquè és el que pot entendre un explicant-li, l'altre és evident que no ho entén. I a més, amb aquesta diferència d'anys que es porten, ja perds els hàbits. Allò que sabies fer fa 10 anys amb els dos grans, doncs amb la petita doncs es converteix en una muralla, una paret, hòstia, ara haig de tornar a fer això, ai, no en sé, bueno, sí, vinga, va, surt, va, i va sortint-te com en pots, no? Realment és curiós, en cap, hi ha una altra cosa que també ajuda, que és el fet de dir, bueno, tinc dos cangurs de franc.
Sí, clar, és veritat, bueno, amb això no hi havia
de franc, de franc, tampoc és la paraula, però...
No, perquè sempre demanen,
sempre cobren.
Sempre cobren. Sí. Bé, jo el que us volia, amb sinceritat, hi ha una frase que jo sento molt, és com bueno, llenguatge popular, que diuen nens petits, problemes petits, nens grans, problemes grans.
Nens grans, t'has d'apropar molt, nens petits tens que estar allà. Si fa no fa, si fa no fa, com que vas creixent amb ells i vas seguint la pauta, més o menys enganxes el tinc mal de panxa, anem al pediatre, amb el no pateixis que et donaré una camamilla, no passa res. Més o menys. A mi m'han fet molta gràcia les frases que has llegit, molta, ja veus, la primera que canvio de tema, pam.
Ben fet.
Perquè m'ha fet l'efecte que, a part d'antigues, eren molt actuals. Jo les he sentit ara, aquestes frases, i sempre m'he vist molt a la contra d'aquestes frases, perquè crec que no és així, perquè quan jo era petita ja es deien, i segurament que quan els meus pares eren petits ja es deien, i no ho entenc, no ho entenc, perquè hi ha gent gran que havent passat les experiències d'un adolescent, evidentment la història es repeteix, però tan intensament i d'aquesta manera, sempre penso, ostres, i tant que és de moda parlar de l'empatia, com és que encara
no,
i després de tant temps,
amb la generació anterior,
no s'empatitza, sí, amb la generació anterior, és que no ho entenc, no acabo d'entendre-ho.
Perquè cadascú és com som, i és evident que els nostres fills ens fan veure allò que nosaltres havíem fet fa 20 anys, però
tant,
no hi estem d'acord, o sigui, no hi estem d'acord. Ens sap, o ens fa ràbia que no facin allò que nosaltres hem fet, sí, perquè nosaltres hem fet aquest canvi, i nosaltres estàs dient que no veus que ja el faràs, aquest canvi, que no veus que ja creixeràs, i els vols fer el que canvi abans d'hora.
Però si tu t'hi fixes,
i en canvi has d'esperar-te, doncs...
Fan exactament el mateix que nosaltres fèiem, amb un altre tipus d'espai, perquè evidentment ells tenen unes altres històries, però és que la història repeteix. I llavors, amb l'evolució del pensament, i més de la manera que tothom estudia avui en dia, com pot ser possible que diguin és que aquests nens són més gamberros del conte o més violents del conte, o abans els nens no eren tan violents i ara ho són, o abans... No, si és que és exactament el mateix. Jo me'n recordo quan tenia 14 anys, me'n recordo perfectament com era. I penso, a veure, doncs el meu fill és un nen amb 14 anys, de lo més normal i corrent, i un altre que sigui o més mogut o més tranquil, és exactament el mateix. El que passa que la gent no té memòria.
Bé, de fet, perdona que et talli, Lourdes, però amb les estadístiques jo tinc una guerra constant i, bueno, soc bastant defensora de l'adolescència, més de fet també és la meva especialitat, són l'etapa d'edat que més m'agrada, perquè crec que aporten moltíssim i que tenen una concepció, per exemple, del que és la justícia mundial, i tenen un idealisme supermaco per escoltar-nos, no? A vegades penso, si algun president d'algun país pogués escoltar, tingués d'assessors adolescents amb les mesures internacionals, probablement canviarien bastantes coses. coses, no? Però jo insisteixo molt amb el fet que s'accentua aquesta mala visió de la joventut en el moment que apareixen les primeres estadístiques. Per exemple, quan jo tenia 12 anys, encara no es feien estudis sobre les addiccions, no se'n feien. Per tant, aquí, a l'Estat espanyol, no hi havia barems per poder avaluar fins a quin punt les persones que quan jo tenia 12 anys tenien 18, 19, 17, 16 anys, consumien algun tipus d'estupefaents. Ara sí que existeixen. I què és el que passa? Cada any augmenten, excepte aquest any han començat a baixar. És molt curiós perquè aquest any han començat a baixar i també explicaré el perquè. Per què cada any han anat augmentant els nivells d'addicció en aquest país? Primera, sobretot perquè ens hem de mirar bé les estadístiques, és perquè també han anat augmentant l'edat, el ventall en el qual preguntaven. Es havia començat a preguntar dels 16 als 20 i mica en mica hem anat pujant dels 13 als 21, dels 14 als 25, dels 14 als 30, dels 14 als 35. L'última enquesta es basa dels 14 als 35. Què vol dir? Que anem sumant els que ja eren addictes quan jo tenia 12 anys i ells en tenien 18, val? En tema d'addiccions, anem sumant aquest volum de gent que té 35 anys, que ja em direu és l'edat que jo tinc, i sincerament jo no tinc res a veure amb un nen de 15 anys, és a dir, no se'n pot posar al mateix sac, hauríem de canviar aquesta manera de mirar les coses.
El que passa que és el mateix que parlàvem en programes de nens, no? Malauradament estem en una societat que es tendeix a l'etiquetatge, i a l'etiquetatge i al fer conjunts, i que tots tenim que seguir com uns barems, tots tenim que seguir, i no... No, és que no és així. Cada persona és un món, cada persona és com és, cada família és com és, i per què s'engloben? Per què en una classe que hi pot haver-hi 30 adolescents se'ls ha de tatxar tots, o de gamberros? A tots 30. Sí, sí. La bronca va a tots 30, que són uns gamberros. La bronca va a que són uns maleducats. Sí. No.
Jo tinc un amic...
Sempre té que sortir el pitjor a sobre de lo millor.
Jo tinc un amic que diu que això ho fem perquè un cop som adults ens fa molta enveja no poder tenir la seva edat.
Sí, és el mateix.
Precisament, volia comentar el que has dit tu, no? que en els últims anys tenim aquestes tendències a fer moltes estadístiques de tot, no? I aleshores sembla que els problemes siguin més gruixuts. També dient això dels adolescents, ara em poso en plan profe, i és que a vegades vaig pel carrer i clar, evidentment, 30 adolescents impacten una mica, no? Però jo m'he trobat, i anant pel carrer bé, de trobar-se senyors, senyores que es posen nerviosos, perquè es pensen que, estan caminant tranquil·lament, però ja com si els hi anés a fer alguna cosa, no? I això realment és terrible perquè com dieu, no té res a veure.
A més, és fantàstic els que ens dediquem, tenim la sort de dedicar-nos a l'educació i que coneixem molts adolescents, realment et fa molta ràbia quan surten aquestes notícies perquè dius, per què no veniu a les aules? Per què no veniu a conèixer els del CAU que hi ha a Sant Celoni? Per què no aneu a conèixer el club de bàsquet de... Diré la Bona Nova, és a dir, que no són així, no són aquesta pel·lícula, no?
El que s'hauria de fer d'entrada, ja és amb l'educació dels fills, és d'entrada el primer dia que tens una criatura és trencar aquella revista Ser Padres, ser no sé quantes coses i ser aquestes coses, perquè el que fan és crear els estereotips que després tothom volem que els nostres fills compleixin. I indica la revista Ser Padres, no vull ara anar en contra de cap revista, però sí que és cert que a vegades et marca, jo recordo alguna vegada per la ràdio que deien ha sortit un problema d'un nen que els hi creix un gra a darrere l'esquena. Hòstia, totes les mares miren els nens a darrere si a darrere els hi surt el gra. El que vull dir amb això és que realment ens estem massa basats escoltant-nos massa la gent, i realment no ens hem d'escoltar tanta gent, i hem de creure en nosaltres, i hem d'anar fent el que creiem que ja s'hagi de fer, i això val esforç.
El sentit comú, no, Jordi? És el menys comú dels sentits, no?
Però a més això, clar, això porta esforç, i el que no volem moltes vegades la societat actual és esforç. O sigui, tu tenir un adolescent que t'hagi seguit més o menys bé i que t'hagi importat, que tu més o menys consideris que es porten bé i són uns fills que més o menys dintre de tot van bé, això jo crec que ha portat un esforç. Des de petit has d'haver estat amb ells, els has d'haver anat acompanyant, i això porta un esforç. Què passa avui en dia? Que la gent ho deixa tot en mans de les escoles són les que han d'educar, i educar no ho fan les escoles ensenyen però no eduquen. L'educació ho fa tothom, la casa, la societat, l'ajuntament, l'alcalde i tothom.
Poso l'alcalde, ja li diré a l'alcalde que vingui a casa una estoneta.
I llavors què passa? Que el que crec jo és que quan la gent dimiteix de fer aquestes coses, doncs clar, hi ha un problema. I al cap d'uns quants anys estem intentant solucionar problemes que probablement els haguéssim pogut estalviar amb aquell petit esforç. I amb això, doncs, amb moltes coses, de la societat,
sí.
No només això.
Sí, 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 jo penso que has donat la clau. És a dir, deleguem. O sigui, des de que el nen és petit, anem delegant. No, des d'abans, perquè ja durant el procés de l'embaràs, ja també estem delegant i quan arribem a l'hospital, doncs, que ens treguin el nen i amb el menys dolor possible, i després, i tot és així.
I ara diré una altra cosa, que suposo que moltes mares se'n tiraran a sobre, mares, suposo, que és el fet de fins ara amb això deleguem, i a més ja no deleguem, sinó que a més ja volem preveure el futur.
Exacte.
Per què? Una qüestió molt senzilla. Jo tinc tres criatures, i de les quals, de les tres, mai, tant la meva dona com jo, mai vam voler saber el sexe que seria fins al moment de néixer. Per què? Per un motiu molt senzill. Sorpresa. És que estem acostumats a que volem tenir tot apamat, i no esperem la sorpresa. I nosaltres dèiem, bueno, amb les noves mitjans, doncs sabem que els nens estan bé, que fan l'eco, el nen està creixent bé, que tot està a la mar de bé, tot funciona a la mar de bé, però bueno, jo em vull guardar una sorpresa i vull tenir la sorpresa a veure què serà. I això és una anècdota, no?
És una anècdota.
Però que estic dient una mica és això, és que preveiem, ja volem preveure el futur, ja volem dir, ja ens agradaria saber si poguéssim, si aquell nen serà de ciències o de lletres. Perquè si ja li comprarem els llibres, no fos cas que...
Sí. A veure, jo amb l'adolescència, amb els nanos i el tracte que veig, per exemple, de lo que són els grans cap als nanos, a mi em fa molta gràcia de que no és qüestió de que les persones grans o que les persones d'una certa edat tractin amb un adolescent d'una manera o d'una altra. Jo el que veig és que a l'adolescent, una gent de fora, un mestre, qui sigui, el tracta d'una manera o d'una altra segons l'educació que ha rebut. Les persones que són una miqueta més obertes o que estan més culturitzades, entenen més amb un adolescent. Una persona que està totalment tancada, tu has parlat de les addiccions a les drogues, de les addiccions de... Però és que hi ha un problema molt important, que és l'addicció a la disciplina. Aquest problema és molt important. És a dir, no estem en un exèrcit, no estem criant soldats. El que estem fent és mirar d'encaminar a personetes perquè siguin unes grans persones el dia de demà. No és important que el teu fill et tregui bones notes a l'escola o que et suspengui. El que és important és que sigui una gran persona.
Que les dues coses vagin acompanyades.
A veure, això és fantàstic, però jo dic una cosa, a veure, sembla que aquesta societat porta a que, com has dit tu, a veure, tu has triat no conèixer el sexe dels teus fills, jo estic molt contenta d'haver sabut que tenia dos nens. Vosaltres teniu nenes, jo tinc nens, i estic molt contenta d'haver tingut dos nens. Llavors, sóc una persona que sóc molt organitzada, m'agrada molt les coses tenir-les més o menys controlades, però m'agrada viure avui. A mi el que passarà demà m'importa quatre pepinos. I el que passa que la gent, a veure si el meu fill demà serà arquitecte. A veure, hi ha arquitectes que són molt infeliços, com hi ha escombriers que són molt feliços. I per aquesta vida només es passa una vegada. I hi ha gent que sembla que quan l'adolescent vol sortir, que els vagin fotent cops al cap, deixeu-los viure, deixeu-los volar una miqueta.
El Jordi apuntava una cosa que jo crec que és important i aquest argument el faig servir molt a vegades doncs, quan faig xerrades amb pares, etc, que és el de l'esforç. I també és cert que nosaltres i estem inclosos els que avui estem a la taula, perquè tot i que jo possiblement sigui la part més jove de la forquilla, estem parlant d'una generació la qual ens hem negat l'esforç. En general, evidentment que cadascú després fa el seu camí, però sí que és cert que sociològicament formem part d'una generació la qual els nostres pares sortien d'una postguerra que havia sigut dura, que ells no havien tingut en la seva infància les coses fàcils i que en general, repeteixo en general, a nosaltres se'ns ha donat moltíssimes coses. Jo sempre poso l'exemple de, és molt fort que la gent que tenim entre 35 i 45 anys, quasi tots, un 50, 45, 50%, ens n'haguem anat alguna temporada a l'estranger per aprendre idioma i cap de nosaltres parla l'anglès. Això per mi és una dada importantíssima, perquè és, bueno, ens ho han donat tot, no ens hem hagut de currar moltes coses. Som els primers que vam tenir 20 joguines, som els primers. O sigui, els nens que hi ha ara no són els primers que per Reis, als Reis els hi portaven 20 joguines. És que nosaltres ja ens en portaven 20, en els nostres pares no. Si els en portaven la nina, que l'any passat la germana havia perdut i els Reis l'havien sabut trobar, i ja en feien prou.
O una rajola de xocolata.
Exacte. És a dir, nosaltres som els primers que ho hem tingut molt fàcil. I què ens està passant ara? Que realment tenir fills no és tan fácil como ser fill. I això requereix un esforç i hem abandonat aquest esforç. I per tant és una mica el delegar i ja ens en sortirem i a mi això m'atabala i no sé per on posar-m'hi i a més també vivim en una situació de molta informació que tampoc sabem quin escoltar, que tampoc sabem quina triar i a més i sumo una cosa més, vivim un canvi generacional molt bèstia en quant a manera de relacionar-nos. Nosaltres, tot i ser conèixer les noves tecnologies, però nosaltres no estem immersos en el llenguatge que sí que estan immersos els nostres adolescents i per tant se'ns van sumant problemes, no?
Però és molt important que s'escoltin els adults, en els adults i els adolescents, a tots, que hi hagi un bon entendiment per part de tots. El que passa que moltes vegades la gent que som més grans tendim a no escoltar la gent més jove. Això és un error molt gran. I parlo de pares,
sí, però també
professors,
és un error,
societat...
Però també és un error de que tampoc escoltem els avis.
No.
És que el problema és que estem en una societat que no escoltem ni Déu.
És el que et deia, Jordi, que és l'error és el no escoltar.
Ah, aquest és el
tema. A veure, som aquí quatre persones i moltes vegades volem parlar i ens costa a vegades a veure quan parlarà un, a veure si parlo massa i l'altre, doncs és exactament igual. Què passa? Que la que ens en donem compte, el que hem de fer és un pas enrere, reflexionar i escoltar. Escoltar i escoltar és molt important,
això. És que no escoltem en els joves, és que el problema és que no escoltem a ningú. No escoltem ni a la gent gran. Antigament, la gent gran és la que tenien el poder, en certa manera. El senat romà, i ara busquem aquí classes d'història, aquí tenim una historiadora que ens ho dirà realment fehacientment. Era el senat, era la gent gran que manava, i és que nosaltres ara hem passat ja de dir, no, els nens són tontets, els joves són una mica més que tontos, perquè ja són més grans.
Aixelebrats.
I els vells ens molesten. Els únics que som, som aquesta societat, que som els que tenim una edat entremig, i es veu que som els que portem el país, i el veiem com el portem.
Jo no estic gairebé d'acord, per això amb el que tu dius, Jordi. Penso, de veritat t'ho dic, perquè penso que potser sí que no escoltem, o potser sí que els romans, els vells, eren els més savis i intel·ligents que el poble, però no tenien la informació que tenen avui en dia. No pots comparar, per exemple, amb una persona que està al govern, no perquè sigui més vella, és més sàvia. Avui en dia hi ha gent jove molt ben preparada i que té molta més informació que els altres.
Jo no he dit res d'això.
Em sembla que parleu
no escoltem.
Que parleu exactament del mateix.
Que no escoltem
a ningú. No escoltem.
Jo no dic que sàpiguen més o menys. És evident que un senyor que porti molts anys sense haver fet res, quan en té 80 continuarà sense fer res.
Exacte.
I un de 40 també.
Sí.
I en canvi de 80 potser té una experiència. És igual, no estic dient si són més vàlids o menys vàlids.
Jo el que deia, Jordi, és que la gent gran la gent gran no escolta els adolescents. Això és...
Ni els adolescents, ni els grans.
Exacte, ni els adolescents, els grans.
Ni els adolescents, exacte.
Jo una mica per canviar de tema, no? Amb els adolescents, que dèieu, no? La qüestió de la informació. Jo sí que veig que avui en dia els adolescents tenen un avantatge respecte, doncs, no sé, per exemple, quan ho era jo, no? I és que realment tenen informació de tot. I que moltes vegades no saben què fer-ne d'aquesta informació. I també penso que sovint no se'ls hi... Suposo que aquí som culpables tots. No... Estem fent, a vegades, els adolescents una mica tous, en el sentit doncs, de que els hi costa prendre decisions. De seguida no sé fer-ho i de seguida doncs, llança la tovallola. I amb això suposo que és tota la societat en general, tot el que estem vivint. No? L'altre dia també parlava, és que Lourdes, tenim 16 anys i clar, i hem de decidir si hem de fer doncs, un batxillerat artístic, un batxillerat no sé què, no sé quantos, perquè després... És cert, teniu 16 anys, però fa uns quants anys es feia els 14 i ho fèiem perquè ho havíem de fer. No vol dir que fos millor, d'acord? Però sí que és cert que potser degut a això, aquesta generació que a la contra, com que sortia d'una disciplina, doncs s'ha estovat i s'ha relaxat, doncs realment jo sí que noto que als adolescents els hi costa prendre compromisos.
I el que noto és que van perduts. I a mi això és el que em sap greu.
Exacte. I no saben què fer amb tota aquesta informació. Sí. Perquè saben de sexe, saben doncs de les addiccions. Sí. Ostres, que tenen tota la informació a l'abast. I a vegades no la gestionen, aquesta informació.
No tenen el poder de decisió.
Els veig perduts, veig amb molta por a la frustració. Això sí que és un punt que jo noto de molta diferència. La rebeldia, la rebeldia de nostra de fa uns anys, en els adolescents d'avui en dia els hi manca, perdoneu. Tenen conductes, però no tenen rebeldia d'inquietuds, de moure's. Estan com esporuguits, com espantats, com estressats. Arriben a l'adolescència ja absolutament estressats. I no és culpa seva, perquè quan tu els agafes i els xerbos, gotes són fantàstics, és que poden donar, bueno, és que no us ho podeu, bueno, ni arribar a imaginar el que pots treure en una classe de 30 alumnes. Ja no et dic 14-15, et dic 13-14, i 14-15 ja ni t'ho explico. Fent habilitats socials, que és una, que en diem així, però que en realitat el que estem fent és ser una mica més humans o saber-nos relacionar, és espectacular la quantitat de coses que tenen, però estan com inhibits, estan com...
Estan acollonets.
Com amb un clitxé, sí, com, sí. Soc adolescent i el que em toca és, doncs, dir que no tinc ganes de fer les coses, però els hi manca, bueno, una mica el que comentaves tu, no? Vull dir, una xispa, un som-hi, decidim i canviem el món, jo. Per exemple, doncs, sí...
Ara és un acudit. És que l'he vist aquesta tarda en un diari, posava... Era un acudit d'en Forges, i es veia un senyor caminant i diu, jo que volia canviar el món i no sóc ni capaç de canviar de companyia de telèfons. I, bueno, doncs això...
Doncs
jo,
sí.
I, no, això no sé si té res a veure o no. I el que passa és que a vegades també en som tots culpables, i una de les coses que també em fa gràcia, a vegades, jo intento no fer-ho a casa, però sempre s'escapa, no? Que és el fet d'aquella... Ja passava abans, també, que era el fet de dir, ui, veuràs quan siguis gran! Clar, això dit de segons qui, ja veuràs quan siguis gran, fa por. Sí. Perquè, és clar, si veus el meu pare que té problemes, que no sé què, no sé quantos, i ha de prendre 40 diners, hòstia, ja veuràs quan siguis gran.
Que xungo, no?
Que xungo, jo no vull ser gran.
No
vull ser gran, perquè, hòstia, van dient, ja veuràs quan siguis gran, això abans, ja veuràs quan tinguis la meva edat i hagis de decidir. Hòstia, ui, que en certa manera a vegades també fem, és una mica de broma, no?, però també fem una mica el fet aquest de dir, ostres, quan sigui gran, hauré de prendre decisions que no les accepti. Clar, si els hi fem por a tot, evidentment ells es queden allà on són i no volen créixer, estic bé com estic, no?
No, i sobretot perquè una de les característiques principals de la psique adolescent és que són incapaços de pensar en el futur. És a dir, l'adolescent, no se sap per què, cognitivament pensa en l'avui. Aleshores, és molt curiós veure un nen això...
Perquè mai, per ells el món no s'acabarà
no
mai.
No s'acabarà mai, exacte. Aleshores, clar. És molt, molt divertit preguntar-li a un nen amb 10 anys què vol ser de gran i et diu pallasso, astronauta, jardiner i arquitecte, és igual. Però que ho té clar, eh? I porta des dels 3 anys que acaba que li pregunten, diu dues opcions. I quan aquest mateix nen en fa 14 i li preguntes tu què vols ser de gran, et mira com dient... Jo mai seré gran. Sí. No ho sé, jo que sé que seré de gran, no? Vull dir que també és veritat que hi ha aquesta... Aleshores, no té... Quan tu li fas la reflexió, ja veuràs quan sigui gran, se't queda mirant com dient, com que no entenen aquest concepte de futurible...
O quan estàs bloquejat, no? Que, a veure, quan són adolescents, que et venen amb morros, que tu no saps què dir, que tens que... I els hi dius, posa't en el meu lloc, què faries? Què vols dir que em posi en el teu lloc? A veure, tu ets la mare i jo sóc el fill. Què em diries tu a mi? No ho veus tot tan fàcil? No és tot magnífic? Doncs digue-m'ho. I clar, es queden una miqueta parats, no? A veure, què m'està dient aquesta bona dona que jo ara em tinc que posar al seu lloc quan...
Amb prou feines tinc de trobar el meu, perquè clar...
Vale, mama, vale.
I una altra cosa és que també els estem educant, en general, sense criteri. O sigui, jo veig moltes vegades que els nens no tenen criteri.
T'estàs plantejant molt xungo, eh?
No, al contrari. Sí, no, el fet del criteri i el fet de que... No, cada un fa el que vol, però... El fet de que puguin decidir, que puguin tenir moltes opcions, perquè és que només moltes vegades es queden amb una sola cosa. Mm. I ells escolten les notícies, escolten una cosa, i allò és allò, i no hi ha res més, i s'ha acabat el món. I en tot cas, com a molt, si el meu pare em diu alguna cosa, bueno, millor li faré cas o no. Però no els veus a vegades aquell de... amb una certa edat. Ja, jo estic parlant amb un nen que ja té 18 anys, eh? I evidentment ja pots teòricament parlar de moltes, moltes coses. A vegades aquesta sensació que, bueno, ells tenen molt clar d'allò, però dius, ostres, però a veure, quin criteri has fet servir per decidir això? Doncs pues no ho sé.
He tirat.
Clar que potser probablement tots ho fem, eh? Sí. Passa que quan el veiem amb ells ens ho preguntem, no? Llavors penses, ostres, també, què faries? Què faries amb aquesta situació? Això que deies tu abans.
Sí, és que tenen moltes...
Aquesta situació del, que has dit tu, de l'empatia, posa't en el meu lloc. Sí. A veure, quin criteri faries servir per fer això?
Exactament.
No estic dient que xungo, que tinc que tenir un criteri,
no,
perquè no.
Clar.
El fet de dir, escolteu, penseu les coses... Sí. Tingueu criteri o conegueu-les.
Passa a vosaltres que a vegades aquest tipus de coses fan que us facin reflexionar a vosaltres?
I tant.
Quan se'n van a dormir o quan ja se'n van al seu espai i tu et quedes al sofà i recordes la conversa que has tingut, dius, uau, no? Jo li he dit que pensi al meu fill, però ojalà pensi, ¿vale? Perquè una cosa és el que et diuen si mama i l'altra cosa moltes vegades és el que fan, però tu et fots una reflexió que dius, ostres...
Sí, 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 sí. I, a veure, et fan pensar, et fan créixer, sí. Et fan aprendre sí. I et posen contra les cordes. Sí. És a dir, abans sí. Quan has dit allò, sí, quan sí. Són petits, problemes petits, quan són grans, problemes grans, i jo estava pensant, mira, quan són petits et posen contra les cordes perquè ja des de que neixen ja et comencen a calar, ja comencen a captar, sí. Ja si dormen, si no dormen, sí, si mengen... Sí. Però bé, són uns problemes d'aquells que tu controles, més o menys, eh? Mm. Perquè, clar, si no dormen ja, bueno, no? Però tu vas controlant, vas, els vas tenint, vas, evidentment... Clar, què passa quan arriba l'adolescència? Que tu has fet el teu acompanyament, eh? Estem parlant, doncs, de famílies que n'escolten els seus fills, que juguen amb ell, que se'ls estimen i tot això, no? Però, clar, arriba l'adolescència i ja deixes de ser tu la figura principal, ja no ets tu la persona que fins ara t'escoltava, t'adorava, t'estimava fins la mort, sinó que ja comencen a entrar doncs, uns altres factors i unes altres persones i, per tant, unes altres influències. Sí. Clar, tu has educat amb uns valors, amb uns límits, amb tot el que tu has sabut fer, però, clar, pots trobar-te amb que ells trobin més atractiu una informació que arribi doncs, per altres vies, ja sigui per amics, ja sigui doncs, per llibres, ja sigui per músiques, pel que sigui. I, per tant, aquí és on ens trobem quan hi ha pares que patim. Jo, per exemple, doncs, ara estem aquí rient i tal, però, bueno, jo he viscut una adolescència molt fotuda, molt difícil, i que, ostres, tu, ho he passat molt malament. L'altre m'ho està posant molt fàcil, però, és clar, en aquests moments, què passa? Que t'està sortint també de dins un sentiment de culpa, sí. De dir què és el que he fet malament, que, clar, que és el que jo també, el meu missatge, voldria, sí. Jo, i que consti que no me l'aplico gaire, però és el que no hauríem de tenir, no? Perquè de seguida tenim, a veure, què és el fet? Comences a recordar tots els passos, i no, doncs em sembla que ho he fet bé, no? Però, clar, hi ha coses que se t'escapen, i que a l'adolescència hi ha coses que, per molt que tu hagis anat per una direcció, o hagis estat obert, hagis estat escoltant.
Sí, hagis limitat, hagis...
Exacte. S'escapen. I aleshores és quan has de confiar en tot aquest pòsit que has fet, amb tot aquell coixinet i has que de... algun dia surt. Que...
I has de prendre decisions molt valentes, que jo em trobo moltes vegades amb pares i mares valentes de fins aquí hem arribat, fins aquí t'he donat, a partir d'ara tu ja conformes part de la vida d'adult, espavila't amb el que t'he donat, però jo he de començar també a protegir, perquè aquest procés ha sigut desgastador per tots, i si no limito fort en un moment determinat, acabarem tots arrossegats. I això és un gest que costa molt als pares acceptar. A l'adolescència hi han dues coses clares, que sabem segur, i és que els nostres fills es transformaran en adults, i que, per tant, tot i que els hi costarà, escolliran, i escolliran una manera de fer, i una manera de viure, i una manera d'entendre la vida. I moltes vegades, quan ens trobem amb adolescències dures, que escapen a vegades a la nostra pròpia gestió, també va bé poder dir, fins aquí exerceixo i he exercit de mare i de pare, i a partir d'ara tu ja ets una persona adulta, al qual necessito cert allunyament de tu per reubicar tot això que ha passat, però a més amb la confiança de que tu has escollit aquest camí, tu has escollit aquesta manera de fer, bueno, vés-hi, no? A veure, és molt ràpid i molt resumit el que he fet, però tu, Lourdes, apuntes una cosa que jo crec que molts pares se l'han d'apuntar, no? També hem d'aprendre a que no per ser pares som responsables de tot el que els hi passa a la vida als nostres fills. No. Ells són persones que decideixen.
Però també, a mi també m'agradaria posar un puntet, que és el fet també, ja parlàvem abans de que ser pare és un esforç, constant, des de que són petits fins ara, que considero que s'ha de ser un esforç i has d'estar acompanyant-los i endavant. I una altra cosa molt important també que han de fer els pares és allò que dèiem abans del criteri, que els fills vegin que els pares tenen criteri. O sigui, que no dubtem sempre, això no ens podem sortir,
que
perquè no l'home és
dubte,
nosaltres som la gent, som dubte per antonomàcia. Sí. Però sí que està clar que ells vegin que, carai, que nosaltres, els criteris nostres no canvien d'avui per demà.
Exacte.
Que els pares, doncs, tenim una manera de fer i aquesta és la manera de fer. I sempre ha sigut així, poder equivocada o no,
pues
més d'allà o més d'aquí, no ho sé, però que és aquesta. I que ells, això, jo penso que amb ells sí que els hi ha de donar el fet de dir, bueno, mira, hòstia, els meus pares, el meu pare, no és que no s'equivoqui mai, no, el meu pare s'equivoca molt.
Té molt clar el que pensa.
Té molt clar. Sí. I això és el que a vegades també hem de demanar a tothom, no? En certa manera. Sí. Que a vegades fugim, no? Vull dir, aquest anar d'un costat a l'altre. Ai, ara m'agrada aquell cotxe. Ai, ara m'agrada... Això és una banalitat, quan, eh? Aquestes coses de... Ai, m'agrada això. Sí. Ai, m'agrada allò altre. Sí. No, escolta'm, les coses són així. A veure, quin és l'ordre primordial? Aquestes coses és important, aquesta és important i aquesta és important. Quin hem de fer primer? Aquesta és la més important. Després farem aquestes. Que vegin que tu funciones... Quan deia abans allò del criteri, no? Que vegin que els pares o la gent gran que els envolta, els mestres, tenen un criteri, no que la Lourdes un dia digui, mira, avui posaré bona nota perquè em ve bé, no? I això ja aniria bé molt, per això.
No, Lourdes,
estigues contenta i poses bones notes.
Jo ho penso, això, moltes vegades. Quan som petits, els eduquem amb uns hàbits que nosaltres tenim molt clars. Les hores, l'alimentació, les banyeres... Bueno, són uns hàbits. I és l'hàbit del dia a dia. I una de les coses que canvia, crec, que quan són grans, és que aquests hàbits es transformen en idees, en fonaments, en columnes, a on realment ells s'hi han d'agafar. Mira, el meu pare i ma mare pensen això, 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 el meu pare pensa això, la meva mare l'altre, i que ells diguin, bueno, amb això hi estic d'acord, amb això no hi estic d'acord. Que tinguin també dret a decidir, perquè jo penso moltes vegades, els nostres pares a nosaltres ens han educat tan bé com han pogut, igual com nosaltres ho fem amb els nostres fills. Hi han coses que ens les hem agafat perquè realment les trobem bones, i hi han coses que no les hem agafat ni les apliquem perquè no les trobem tan bones, perquè jo penso de que mal fetes no n'hi han, perquè tot el que es fa amb el cor està ben fet, per això ens equivoquem, perquè el llibre d'instruccions que a vegades tots hem desitjat algun dia tenir davant d'una conversa no existeix. Llavors penso, realment el que fem està ben fet. Jo m'he trobat en situacions moltes vegades que m'he posat a plorar davant del meu fill, davant d'una impotència, d'una conversa, d'una situació, d'un problema, sigui de la manera que sigui, i dir-li, fill meu, això jo no t'ho puc resoldre.
Com que el Barça fa anys que va molt bé, ja no plorem.
Ja no.
Nosaltres, com que no ens agrada el futbol...
Bueno, espera't.
És xulo aquest apunt, clar que sí. L'única cosa que moltes vegades ho veus, no? I quan són grans, de la mateixa manera que ells no poden resoldre qualsevol tipus de situacions, els seus pares no són perfectes tampoc. Jo, hi ha coses que et puc arribar, i hi ha coses que si tu tens un problema amb un examen, amb un amic o qualsevol cosa, jo no et puc ajudar amb això. Tu parla amb aquest amic, tu parla, els hi donaràs pautes perquè ho facin, però evidentment no pots anar darrere seu aplanant-te'ls-hi el camí.
Permeteu-me, que ja faci allò un gir, però pregunta, realment el canvi és bèstia quan entres a l'adolescència? És a dir, el canvi de dinàmica, el canvi de tracte, noteu més o menys friccions?
Jo penso que és una continuïtat.
Jo penso que si és... Ara parlo per mi, i evidentment tu diran, és que tu tens molta sort o no en tens tanta, no ho sé. Però jo parlo per mi. Jo, la veritat, a veure, per mi els dos grans, vaja, la petita és molt petita, ha sigut un continu canvi. Des de que neixen fins que allò, bueno, han anat creixent i no sé què, han anat creixent, i el canvi, no sé, aquí és una mica, fa gràcia, perquè tenia amics que quan deies als nens, els teus nens sí que són macos, que porten bé, i de cop i volta sortia una veu, ja veuràs quan facin 14 anys. Home, ja veuré quan faci 14 anys, perquè si només en té 4 ja, i haig de pensar en 14 anys, quan tinguin adolescents. Esclar, és que dius, això és quan el nen neix, ui, ja veuràs quan deixi de mamar a la mare, hòstia, quina por, no? Ui, ja veuràs quan mengi papilles, que te les fotrà totes, però hòstia, és que escolta'm, si és una estapa, és allò que dèiem abans de que ens estem preocupant del futur.
No, és que realment, Jordi, hi ha molta gent carregada de punyetes, que l'única cosa que fan és posar-te les senyals de perill i d'alerta, l'única cosa que, el que no fan és veure la senyal de perill i alerta que tenen a casa seva.
És allò que deia de la sorpresa abans quan he fet el comentari dels nens.
Sí.
Home, jo no diré si és bo, he dit amb l'exemple de sorpresa.
No.
Doncs home, anem fent sorpreses a la vida, ja. Anem l'obrir, anem mirant com és el nen, com va creixent. Si l'hem anat... Ara fem aquestes coses que queda tan bé.
També.
Si l'hem anat cuidant com un pagès, ha anat cuidant els melonets i ha anat sortint, no? I que bons, doncs seran els melonets bons, no? Clar, és una tonteria, això.
No,
vull dir que és una tonteria això que dic jo. Però així. Però si l'has anat cuidant, home, doncs mira, anirà creixent. Que un dia se't pot girar? Sí.
Però sí que canvia, no? Hi ha potser més tensió.
Jo penso que sí, que el canvi és paulatí, a poc, evidentment van creixent. Però jo sí que vaig notar que hi va haver un moment, i ho noto, no només així en general, que hi ha doncs, aquella edat doncs, dels 15, que és... que no és a tothom, ni molt menys. I jo jugo amb l'avantatge de tots els adolescents que hem conegut, tots els pares, i per tant, doncs, d'alguna manera ara estic juguen amb avantatge respecte a vosaltres. És cert que a aquesta edat doncs, hi ha un canvi més fort i hi ha doncs, aquelles hormones que van amunt i avall amb més acceleració i hi ha doncs, aquests canvis d'humor i aquests rebotes importants que potser abans no hi eren. Per tant, jo sí que crec que, a veure, que tot i el tarannà del nen, que ja des que és petit, doncs, evidentment ja el porta a la motxilla, o sigui, això per descomptat. Però sí que és cert que hi ha uns 15 anys, més o menys, Vull dir, alguns el tenen als 16, però que sí que els problemes són més grans.
Dir que no en tens de problemes és com dir que no brillis el sol,
Exacte,
el que passa que sí, el que volia fer la reflexió és aquesta, dir, veiem, si has anat veient, els canvis els vas veient com normal, ja ho sé, que la meva filla vindrà un dia, no sé per què, d'un mal humor i dius, hòstia, nena, què et passa? I bueno, ja sé que rebotarà a mi, ja sé que ja ho sabem tot això. El problema és a vegades treure una mica també la importància, no?
Sí.
Ràpidament haig d'anar a veure els psicòlegs, home, ja està bé que n'hi ha gent que sigui guanyant la vida, no? Però ràpidament, el primer patapum del nen, ja ràpidament el psicòleg, mira, mai m'havia dit res, i ara de cop i volta m'ha contestat malament. Què haig de fer?
Sí, però, Jordi, pensa que a mi em costa molt convèncer a molts pares i mares que les actituds que estan tenint els seus fills són típiques de l'adolescència, i cada vegada m'hi trobo més. És a dir, més gent que em demanda el «és que em fa això», i quan tu li contestes sí, però és que a mi no em necessiteu, perquè això és típic...
Però si jo pago a vostè me l'ha d'arreglar, cony!
Això és típic i tòpic de l'adolescència. I se't queden mirant i et diuen, però és que la meva filla no s'endreça a l'habitació i em costa molt que se'n vagi a dutxar, i tu li contestes. És que el 80% de nenes, perdoneu ara l'expressió que faré, però el 80%, però és curiós perquè són molt més les nenes, El 80% de nenes de 14, 15, 16 anys són marranes! Perquè ho són.
No, però aquí ara trencaré una pulla d'aquestes. Normalment ho són, perquè les mares volen que les nenes siguin
sí,
més netes i polides.
Sí.
Per tant, sempre hi ha aquest dubte de dir...
Dubte.
Com que només tens nens, no ho veus, això.
No, però les nenes... No, però m'ha fet molta gràcia el comentari de les mares.
Sí. No,
les mares i els pares.
No.
No t'ha explicat.
És que són les mares.
Són les mares.
Segons ell.
Són les mares.
A veure.
Sí, home.
Són les mares.
Perquè a mi... Ara em sentiran els meus fills. Una a mi particularment, que tinguin la habitació feta o mal feta, no em preocupa.
Perquè tu no t'endreces la teva habitació.
Jo sí.
Sí.
Doncs. Sí. Però a mi que els altres ho facin, no ho facin. A mi aquesta cosa no em preocupa. No, no, home, però hi ha unes prioritats que
són,
dius, home, a mi no em preocupa. Són homes.
Són homes.
Ara entrarem en la clàssica, la tapa del vàter. A mi no em preocupa, i en canvi la meva dona, a tapar la vàter.
Doncs mira, Jordi, amb això som semblants, perquè a casa meva, en canvi, és el meu marit, que és l'habitació, que encara no se l'ha fet, no, ja se la faran. Clar, jo també prioritzo. És a dir, ara tenim tots, hi ha totes aquestes coses que hem de batallar, si ho hem de fer, no? Aleshores, a veure, on m'agrada, on penso que hem de posar l'energia? Doncs cap aquí. Doncs, bueno, doncs l'habitació, en principi, pot quedar en segon terme. I una mica, doncs, també és el que això em passa, no?
No, clar, i a més a més...
Jo soc la mà recepció d'aquí.
No, però
és el fet de dir, si sabem que una de les característiques de l'adolescència és el fet de prioritzar les relacions socials, el fet de ser ordenats, no ens molestarà tant que no es faci l'habitació. I insistirem, perquè hi hem d'insistir, però no serà un motiu d'enfadar-nos. No. És a dir, ratllarem l'habitació, que ens farem l'habitació, però no farem un pollastre de l'habitació.
Mira, és l'excusa d'alguna altra cosa.
Exacte.
Tingues clar que demà al matí, quan te llevis, sisplau, t'has d'arreglar l'habitació. Sí. Home, que no ho he fet aquest matí. No, ho vas fer ahir. Avui no ho has fet.
Perdona.
A veure què passa demà.
Montse, perdona. Escolta, mira, jo ara faig de fill adolescent, Perdona, és que tu creus que està desordenada, però jo, dins d'aquest desordre, hi tinc el meu ordre. Aquesta és la típica frase de l'adolescent. A tu et semblarà que està desordenada. I tu dius, home, no, perdona, en l'armari hi tens calces de fa 15 dies brutes.
Hòstia.
Jo ja sé que hi són allà dins, les calces. És un ordre. Això és la típica contesta d'un adolescent. O a sota el llit, diuen, jo, clar, les tinc allà perquè sé que les tinc allà.
I la contesta del pare és, estàs vivint a casa, segur, tota la vida hi ha unes normes, aquí a casa les meves normes són aquestes. Quan tu tinguis una casa, tingues les calces a l'armari de 15 dies. A casa meva, que també és a casa teva, això no ho fas.
Sí, però llavors,
i si no, mira l'aire i veus aquest sostre, llavors faràs més o menys el que jo et digui fins que tu visquis.
Llavors et venen i diuen, ja que havies vist les calces, perquè no les recollies tu també?
Perquè són les teves. Igual, però ja... M'encanta,
m'encanta.
Perquè tu no les... Perquè tu les poses a rentejar de seguida.
Però són les teves calces i no són les meves.
Lo divertit dels adolescents és que es pensen que són únics i genials i els clavem, eh? Jo sempre... Hi havia un psicòleg que deia, jo sé perfectament quina edat, bon, si els meus amics tenen fills adolescents, només entrar a casa seva. Era un profe que tenia jo, eh? Jo li deia, clar, ens vam quedar tots així, vam dir, uala, sí que deu ser bo aquest psicòleg, no? Que només entrant, obrint la porta, i ens deia, només veient el saló, perdoneu, només veient el saló, sé quina edat, si els meus amics tenen fills adolescents. I com ho pots saber, això? No? Clar, li vam dir, com ho saps, això? Diu, home, molt fàcil. Sempre hi ha un cantó al sofà més gastat que l'altre. Perquè sempre estan cansats. I això és una altra queixa dels pares. És que no s'aixeca per res, arriba a casa, la motxilla queda allà i el primer que fa és asseure's al sofà. És cert, però és que a més és cert, quan ells diuen, estic cansat, és cert que estan cansats. No, això no vol dir que els haguem de tolerar. Jo només dono pistes perquè no ens exerveri més les coses i no les traiem de lloc. És cert, perquè hormonalment estan fent un canvi bestial,
I aleshores, què passa a l'escola? 6 hores d'informació seguides cada dia, cuidao, eh? Que sí, si ens ho fotessin a nosaltres...
Però amb això poden,
A veure, si no ens ho han fet a nosaltres.
Sí, que ens ho han fet. Clar, que ens ho han fet.
I més, 6 hores i pitjor perquè eren més avorrides, sí, sí. Perdona, ara...
Depèn de l'escola, reina, depèn de l'escola. Depèn de l'escola.
Però enteneu-me que... Enteneu-me que el que vull dir...
És que
tu també
ets més jove, que nosaltres.
Sí,
clar.
Però el que vull dir és això, que...
Home, és que, a veure, la Núria se'n va cap als 30 i jo he posat el 4.
35.
I vosaltres teniu una miqueta més. Llavors, clar, vulguis o no, el prisma conjunt s'assembla, però hi ha pautes que no.
És que abans,
quan feies
el comentari aquest d'abans, dels nostres pares, és clar, és que, clar, tu parles dels teus pares, però els teus pares són de l'edat del meu germà gran.
Sí.
I, en canvi, el meu pare és de l'edat del teu avi. Llavors, imagina't, encara hi ha més la diferència, clar, aquestes diferències així, a vegades,
clar,
estem parlant de, oh, el meu pare estava... No és que va viure la postguerra, el meu pare va viure la guerra. Clar, evidentment, explicar-li a un senyor que va viure la guerra, que no hi havia res per menjar, que no sé què, no sé quantos, doncs clar, avui en dia és difícil que ho entenguin.
Sí, però fixa't una cosa curiosa, que per molt que siguem diferents, tenim nanos de la mateixa edat i hi ha moltes coses que les tenim comuns. Ens han educat diferent, ens han ensenyat coses diferents, hem anat tots a diferents escoles, però estem fent una cosa en comú que més o menys és la mateixa. És la mateixa.
Ah, sí, no, això...
És curiosíssim,
els
això.
Els nens t'igualen.
Sí.
Els nens et superen. Els nens et superen.
Home, no, t'igualen amb l'aspecte social.
Ah, l'aspecte... I tant, i tant, i tant com ens igualen.
T'apropen, no?
Sí, que t'apropen.
Xarxes socials.
Sí.
No, és superinteressant, però és que se'ns està acabant absolutament el temps. Farem una cosa. Us emplaço a venir-ne a xerrar perquè no... Bueno, jo he dit, evidentment, us he donat permís perquè aquí comencéssim a divagar i ha sigut divertidíssim, però crec que es anirà allargant la sèrie d'adolescents perquè hi ha moltes coses de què parlar. I us emplaço a un altre programa per poder parlar exactament de les característiques psicològiques que presenten els nens a els adolescents a l'adolescència. De totes maneres, com sempre, no em vull oblidar de la referència bibliogràfica. Està molt bé el llibre, es diu Parlem de l'adolescència i és del Josep Cornellà i és de Grown Good Books. És una editorial anglesa. Realment està bé, és un llibre meh i no és precisament divertit. Un altre dia us en recomanaré un que és divertidíssim, però bueno, que penso que amb aquest també podeu començar a trobar cosetes que us interessin. I bé, donar les gràcies als convidats que hem tingut avui aquí per acompanyar-nos i això, us emplaço a un altre programa. I bueno, jo a vosaltres també dir-vos que bé, que us espero dimecres que ve amb un altre programa. Jo espero que des de les les vostres cases els trobeu apassionants i divertits, i també recordar-vos que ens podeu escriure, que tenim ganes de sentir-vos, de saber què penseu i de que ens proposeu temes. I a on? Doncs a radio@santsaloni.cat. I a més, doncs, recordar-vos que també hem obert una pàgina al Facebook que es diu L'Habitació dels Pares. Tots aquells que estigueu interessats, doncs us podeu fer amics de la pàgina i comentar tot allò que vulgueu. Moltíssimes gràcies i fins dimecres.